Sí, dic, nosaltres, al MUBA, Museu d'Història de Barcelona, no posem la història dins de la música, no mirem de situar les circumstàncies històriques de cada peça, de cada autor. Això, feliçment, ho fan els nostres germans, que són cap allà a l'auditori, al Museu de la Música, doncs amb en Layats, que és el director i amb el qual estem molt ben coordinats. Nosaltres fem l'altra cara, que és posar la música i tot allò que és la vida musical d'una ciutat i els seus autors i les seves obres dins de la història d'aquesta ciutat en relació amb d'altres ciutats, en relació amb el propi país i amb d'altres països. En aquest sentit, hem treballat des dels propis cantonals del monestir de Pedralbes, que ara és centre patrimonial lligat, diguem-ne, a tot el conjunt monàstic i que durant una colla d'anys doncs, ha estat vinculat més directament al museu, vam fer tot l'estudi dels cantorals. També hem mirat de treballar tot allò que eren els sons de Barcelona en el segle XV, un segle difícil. Bé, pels temps actuals diria un segle com l'actual, que volem mirar de revisar en el seu perfil històric. Això costa anys, eh? Doncs en la part musical hi vam treballar amb la Tessa Knight, des del CSIC, quan vam plantejar tot el que era la trajectòria d'aquesta voluntat de capital de representació amb monuments, amb paraules i sons, que vam fer aquella exposició sobre Barcelona i els Jocs Florals, modernització i romanticisme. També vam treballar amb Francesc Cortés per mirar de trobar i enregistrar, en aquest cas, les músiques que havien acompanyat aquella aposta floralesca, que no era només allò de buscar amb nostàlgia velles paraules, sinó que formava part d'aquest balanç entre canvi cap al futur i arrels en el passat, doncs que lligaven allò, l'Eixample Cerdà i la Renaixença, per dir-ho en dues paraules, des de la ciutat, des de Barcelona i el seu ajuntament. I pel que fa al segle XX, tenim el goig i l'honor d'haver-nos posat, diguem-ne, consorciats en la direcció de treballar tot un seguit de cicles d'audicions dins d'aquest format dels 30 minuts, oi? 30 minuts de música al museu, dels quals vam fer l'any passat el primer intent i va ser un ménage à trois, que diuen, molt profitós. Per un costat, doncs, la Fundació Mas i Mas, que volia fer un seguit de concerts, per l'altre costat, el MUBA, que vam dir, això, mireu, d'anar fent concerts en un museu està potser bé, però nosaltres volem una altra cosa. El que volem és lligar-ho amb la trajectòria de la ciutat, amb aquella música que hi ha sonat, amb la que no hi ha sonat, amb la que s'hi ha difós, amb la que hi ha inventat. Sempre hi ha un referent en una gran ciutat com Barcelona per veure què arriba, quan arriba, per què arriba o per què no arriba. I aquí vam trobar que entre els uns i els altres hi havia enmig en Xavier Xavarria, que amb la inestimable impuls de la Teresa Macià, que és de l'equip del museu i de tots els de programes, doncs van i construeixen Barcelona 20 històries musicals, que és l'arrapador de les 90 programacions, 30 programes, no?, que van fer l'estiu passat. Ah, va anar bé. I a sobre, de voler-ho fer tan prim filat, resulta que hi va haver èxit de públic. Per tant, sostenible. I els dies que hi havia petita conferència al davant van ser els més apreciats, vam dir. Hem de continuar. I aquest any pensem perpetrar-la igualment grossa, si no més, amb tota una programació que tindrà com a referent, a favor, en contra, distant, proper, la programació de l'Associació Música de Càmera. I que tindrà com a persona que està construint la programació en Xavier Xavarria. I com que mirem de treballar en diferents formats, semblava que valia la pena de tenir el goig d'escoltar el com i el quan i el per què d'aquest referent de la Música de Càmera amb una conferència que es pogués fer dins dels cicles dels diàlegs d'història urbana i patrimoni. I aquest és el per què de tots plegats. Molt benvinguts. Passo la paraula a Teresa Macià, que ja fa la presentació del ponent.
Gràcies, Joan. Jo seré breu perquè el que ens interessa aquí és fer parlar en Xavier. I bé, el diàleg número 80, que això també és un fet rellevant perquè 80 vegades que ens hem aplegat aquí a parlar de temes relacionats amb el patrimoni, doncs ja és un bon nombre. I a més avui és molt escaient perquè l'Associació de Música de Càmera es va constituir justament fa el 14 d'abril, va fer 100 anys. O sigui, poder-la programar durant el mes d'abril era bueno, era una fita interessant a poder celebrar. O sigui, avui estem fent una celebració. El Xavier Echevarria és musicòleg i crític musical, a part de filòleg també. Ell és professor del Seminari d'Història de la Música de les Aules Universitàries, és realitzador, guionista i locutor de Catalunya Música, i a més, com ha dit el Joan, ha estat el director artístic de la programació musical del cicle 30 Minuts de Música al Museu que vam inaugurar l'estiu passat i que es continuarà, doncs, aquest estiu ja s'està programant, doncs, tot el cicle de concerts. A l'estiu passat en vam fer 20 de diferents i aquest any el repte és encara més gran, que és que la programació sigui de 31, o sigui, cada dia hi hagi un programa diferent. I el fil que conduirà aquesta programació justament girarà al voltant d'aquesta associació, aquesta associació de música de càmera, que com he dit es va... Bueno, el primer concert el van programar per al 14 d'abril del 1913 i que durant 20 anys, doncs, va fer una tasca musical de la que en som hereus, o sigui, vivim una mica de renda, i això una mica és el que us explicarà el Xavier, perquè no només portava a Barcelona compositors i intèrprets de renom i va impulsar, doncs, els concerts, sinó que jo situo en el mateix Xavier, fou pionera en el tractament de l'esdeveniment concertístic quan ha format elaboració, producció i difusió. I això que cito és d'un article que ha aparegut recentment a la revista musical catalana, concretament el número 49, on el Xavier ja parla d'aquesta associació, aprofitant que és el centenari. I no sé, jo no em vull entretenir molt, i en l'article hi ha moltes idees que després ens poden servir fent el paral·lelisme justament amb la situació que vivim ara mateix en quant a la música, l'increment de l'IVA, el baix en el consum musical i la tasca que es va portar a terme a principis del segle XX, però penso que això estarà bé potser després poder-ho parlar entre tots. I ara res més, deixo la paraula del Xavier.
Bé, moltes gràcies, Teresa, gràcies al Joan Roca, el director del museu. És un plaer realment ser aquí amb vostès i parlar d'aquesta associació de la qual realment en són absolutament hereus, Associació Música de Càmera. Per què en parlem? Perquè hem de recuperar aquests grans estàndards de la, no només de la música, la creació, els intèrprets d'una època concreta, que és la de fa 100 anys justos, sinó també per tot allò que ha aportat el que avui, actualment, avui en dia, és l'activitat i la vida musical d'aquesta ciutat. En som absolutament hereus, és ben bé cert aquesta afirmació, i a més perquè tradicionalment la història de la música s'ha escrit sempre a partir dels compositors, dels intèrprets, totes les històries de la música, les monografies, etc., es basen en això, en compositors, en èpoques, en intèrprets, fins i tot en algunes obres, però penso que és de justícia reivindicar també el paper d'associacions i entitats que han estat decisives en l'evolució del món musical, perquè han fet el paper de promotors, de dinamitzadors, que institucions i poders públics sovint han oblidat o han negligit, senzillament, no? Aquestes entitats han estat moltes vegades el motor en moments crucials, en moments de canvi profund, de refundació, i sense la seva tasca, sense l'aportació d'aquest teixit social de la música, aquesta vida musical, la creació sobretot, hauria patit una solitud i una deixadesa francament difícils de suportar. I és per això que hi ha un evident paral·lelisme en el que podríem percebre en el món cultural i musical, més concretament actual. Tot i que aquell 1913 era un any d'efervescència, com ara els explicaré, l'escenari era realment, diguem-ne, d'una gran vitalitat, hi havia diners, en aquell moment hi havia diners, i hi havia molta gana de cultura, molta gana de posar-se a primera divisió, de posar-se al capdavant, de recuperar el temps perdut, de posar-se a l'altura d'Europa. Ara potser hi estem, i el que estem fent és el pas invers, segons com. Però vaja, es tracta de conèixer què va passar ara fa 100 anys justos per entendre una miqueta més la realitat actual i saber, potser, com hem d'actuar. I, per altra banda, per valorar totes aquestes associacions. Una d'aquestes entitats, probablement la més potent d'aquella època, va ser l'Associació Música de Càmera, que va néixer a Barcelona ara fa 100 anys justos, l'abril de 1913, i que va ser una de les associacions musicals més potents, més actives, fructíferes d'aquella època, una entitat no només que va organitzar de forma regular concerts i recitals d'altíssima qualitat, gairebé 350 en els 20 i pico anys que va existir, en què en parlarem, sinó que també va obrir les portes a nous repertoris. Música que mai s'havia escoltat en aquesta ciutat ni en aquest país va arribar gràcies a ells, gràcies a l'ambició i a l'audàcia de tota aquella gent que, recordem-ho, atenció, eren gent, eren amateurs del món de la música, no eren professionals. Qui ho organitzava tot això eren amants de la música. En acabat farem una miqueta el perfil de qui van ser els fundadors, d'on sortien, quin tipus de societat és el que va impulsar una associació com aquesta i que va ser autènticament doncs, un moment brillantíssim en el món musical de la nostra ciutat. Aquesta associació va oferir recitals d'altíssima qualitat, també va obrir les portes a nous repertoris, com ja he comentat, va portar grans compositors europeus a la ciutat de Barcelona i va renovar el concepte de concert, fins i tot. És a dir, li va donar una altra idiosincràsia de la qual en parlarem. També va generar un públic nou, nous hàbits. Allò d'arribar tard sistemàticament als concerts es va acabar de sobte. Allò de parlar mentrestant s'estava fent el recital de torn es va acabar també. Hi havia unes ordres, fins i tot, unes recomanacions, en algun cas intimidatòria, fins i tot, en els programes de mà de l'associació que deien calla i fes callar. Per exemple, era bastant curiós, diguem-ne, l'ànsia que tenien de silenci, recolliment, intimitat, respecte per l'obra musical per part de tota aquesta gent. Per tant, estem parlant d'una associació que va ser un autèntic motor de la vida musical i cultural catalana durant més de dues dècades, perquè val a dir que l'associació Música de Càmera va deixar de funcionar, va morir literalment a finals de juny, el 25 de juny concretament, es va fer l'últim concert de 1936, just gairebé coincidint amb l'inici de la Guerra Civil. A més, penso que és una magnífica iniciativa que el Museu d'Història de Barcelona hagi volgut dedicar una d'aquestes sessions dels diàlegs d'història urbana a l'Associació Música de Càmera, amb motiu del centenari d'aquesta creació, perquè de fet és una reivindicació de la música com a patrimoni, no només artístic, sinó també històric i social d'una ciutat. És a dir, com a element indispensable per entendre millor la història d'una comunitat, d'una ciutat, el seu desenvolupament i l'encaix en l'entorn global. És a dir, nosaltres tenim muralles, tenim edificis, tenim documents, tenim objectes que confegeixen la història d'aquesta ciutat i que ens permeten entendre'l millor. I la música sovint, com a art abstracte, com a entelèquia d'alguna manera, com a art sonor, que no és corpori, que és intangible d'alguna manera, de vegades queda una miqueta apartada o simplement relegada, amb tot el carinyo i respecte, en un museu específicament pensat i dedicat a la música i en el qual el que s'exhibeixen són instruments, estris i mobles sonors, ni més ni menys. Penso que entendre la música que es feia fa 100 anys a Barcelona ens ajuda, sens dubte, a entendre què passava en aquella societat barcelonina de fa 100 anys. És un element indispensable per entendre què hi havia en aquella societat, qui la movia, quins eren els motors i quin encaix tenia en tot l'entorn, no només a nivell de país, sinó també europeu. Per tant, també jo penso que és una excel·lent oportunitat de rememorar la Barcelona de fa 100 anys, els ambients musicals, aquell incipient noucentisme, podríem dir, els protagonistes, els espais on sonava la música més exquisida, interpretada pels millors artistes del moment, en uns anys d'efervescència creativa, d'explosió de talent, de rauxa musical, podríem dir gairebé, de moltes iniciatives i d'experiments que aquesta ciutat va rebre franca, excitada, amb els braços oberts i molt ambiciosa, molt agosarada. Jo avui he portat algunes audicions perquè ens fem la idea una miqueta de com era de trencadora aquella programació. Perquè si ara això que posarem, això que sentirem en algunes audicions, n'he portat un munt, escoltarem algunes peces, però si actualment això ja ens sobta i considerem aquesta música realment ambiciosa, trencadora, imaginin-se fa 100 anys com ho devien viure aquella gent. Per tant, jo penso que això és molt interessant de conèixer i de veure per entendre també quina era la permeabilitat de la societat a nivell cultural i musical. I per descomptat, tal com han anunciat ja la Teresa i el Joan Roca, doncs anunciar-los i avançar-los que el cicle de concerts 30 minuts al museu, que organitza també la Fundació Mas i Mas, juntament amb el Museu d'Història de Barcelona, centrarà la seva atenció i voldrà recuperar alguns dels repertoris emblemàtics, algunes obres, diguem-ne, importants que es van desenvolupar i van tenir lloc en aquells anys, durant aquells 23 anys que va durar l'activitat de música de càmera. Serà tot un homenatge i també, per què no, ens transportarem a través de concerts de petit format, de proximitat, amb els músics ben a tocar. Ens transportarem en aquells anys de la segona i tercera dècada del segle passat de la ciutat de Barcelona, que va ser realment formidable. Efectivament, durant els primers anys del segle XX, Barcelona vivia un moment cultural extraordinari, fascinant, una època agitada, de gran convulsió social també, en què la ciutat creixia sense parar, s'obria al món, es feia gran en tots els aspectes, i l'art musical va ser un dels terrenys més fèrtils i més fructífers. Era un art procliu a la innovació, a la recepció de noves idees, de gustos, de costums. En aquelles dècades prodigioses, podríem dir, la vida musical de la ciutat va viure un desenvolupament extraordinari, probablement el més gran de tota la història d'aquesta ciutat. Estem parlant del moment més potent, musicalment parlant, d'aquesta ciutat. Si més no, que va arribar a tota mena de capes socials. A l'exuberant florida de la creació musical, de virtuosos també, que hi va haver en aquella època, començant pels Albéniz, Granados, Malats, Macià i tota aquella gent, diguem-ne, que van sortir en aquella època, Blancafort, Montpou, Toldrà, Gerard, Conxita Badia, tota aquesta gent que van néixer en aquelles últimes dècades del segle XIX, per tant, que van dur a terme la seva activitat en aquests primers anys i van coincidir amb l'Associació Música de Càmera i van participar. S'hi van afegir també aquests nous aires arribats d'Europa que van propiciar aquesta nova concepció del fet musical i un transcendental canvi de mentalitat tant dels artistes com dels intel·lectuals de Barcelona i de la societat en general. El món musical barceloní madurava a gran velocitat, esperonat per una societat inquieta, ambiciosa, enfebrada fins i tot i podríem dir fins i tot orgullosa de tot el que tenia entre mans per primera vegada, pràcticament. Ja a finals del segle XIX, Josep Ixart assegurava que a Barcelona no hi havia cap altra manifestació artística que s'obrís pas amb tanta decisió com la música. I diu, cada nou espectacle musical provoca hores de febre i escaramusses. Es veu que quan hi havia un concert allò potent, ben anunciat, ben difós, això també era important en aquella època, els anuncis i la manera de difondre-ho, doncs la gent es tornava boja per assistir a aquells concerts. I hi ha unes fotografies formidables de quan la banda municipal de Barcelona va actuar a la plaça Sant Jaume, dirigida per Richard Strauss, que per cert va ser convidat per Associació Música de Càmera l'any 1925, i és una plaça Sant Jaume que no es pot ni reconèixer de la quantitat extraordinària de gent que hi havia. Tothom apretat gairebé al voltant de la banda, pujada en una mena de tarima, i que es veien allà només els arquets amunt i avall, amb la batuta del Richard Strauss pujada, perquè si no, l'única cosa que es veia era gairebé un mar de canotiers, d'aquells barrets tan típics dels anys 20, un mar de barrets de tota mena, on predominaven els canotiers, i que això ens demostra que un concert de la banda realment reclamava moltíssima atenció i hi havia una gran afició. En pocs anys van néixer a Barcelona moltes associacions musicals, societats, entitats que impulsen formacions orquestrals, fins i tot va néixer un munt d'orquestres també en aquella època. També val a dir que d'aquella època hi ha molts cadàvers musicals, Vull dir, moltes es van quedar en el camí. Hi ha orquestres que van durar un any, hi ha orquestres que van fer 4 concerts i van plegar. En naixia una, se'n moria una altra, etc. Per això és més meritòria la labor de música de càmera d'aquesta associació, perquè va durar 23 anys i va dur a terme una activitat sostinguda, mantinguda i de molta qualitat al llarg de tots aquests anys d'existència. Centenars de concerts, els teatres i les sales s'omplien, es viu una explosió del mecenatge també i de la inversió en talent, propiciats per aquest auge d'aquesta mena de nou segment social que seria aquesta burgesia culta i compromesa que veia en l'art i en la música no només un entreteniment o un mitjà de distinció, allò per fardar, sinó també una inversió en patrimoni i un servei al país. Molts prohoms de la societat barcelonina d'aquella època es van apuntar en aquesta febrada cultural que vivia la ciutat i totes les associacions tenien a la seva junta o al seu patronat personalitats del món polític, del món econòmic i del món social que hi aportaven temps i diners. Per primera vegada, els intel·lectuals i la classe política d'aquest país es va prendre seriosament la música perquè s'havia operat una mena de canvi de mentalitat en tots els agents implicats, en músics, promotors, públic i fins i tot en els mateixos compositors que per fi se senten a l'altura dels grans genis artístics del moment. Ja no els fa vergonya anar pel món exhibint la seva producció. És més, tots aquests genis, virtuosos, intèrprets i compositors viatgen, se'n van a fora i quan tornen ens obren la finestra i ens porten tot aquest alè nou d'aquests nous aires de la música que hi havia a Europa. L'Associació Música de Càmera és un formidable exemple doncs, d'aquest projecte musical sorgit de la iniciativa privada i de la conjunció de forces creatives en l'art cultural, la societat d'aquella Barcelona que estava en un moment realment de gran efervescència. Mirin, un petit exemple, per aquells anys, 5 anys abans, tota la societat havia empès perquè es construís ni més ni menys que el Palau de la Música Catalana, que, recordem-ho, havia sorgit també de la iniciativa privada, erigit sense cap mena de suport institucional i gràcies a la implicació de segments socials molt diversos que es van acabar convertint, d'alguna manera, en els promotors d'aquell Orfeó català que també va triomfar durant aquells anys. El Palau de la Música Catalana no va rebre ni un cèntim públic per part de cap institució i tot es va construir aquells 875.000 pessetes que va costar, 875.000 pessetes va arribar a costar, es va duplicar el pressupost inicial, que era de 400.000 pessetes havia de costar. Doncs tots aquells diners els van aportar privats, particulars, gent de tota mena, els mateixos socis de l'Orfeó Català, per erigir un temple com és el Palau de la Música Catalana. Per tant, els impulsors d'aquesta associació, de la qual avui parlem, els membres fundadors, eren prohoms de la burgesia, amants de les arts i de la música, que volien promocionar el gran repertori cambrístic de tots els temps, encabat parlarem d'aquests personatges, però també el repertori que mai sonava en aquesta ciutat, aquell que normalment no sonava en cap concert, aquí ningú s'atrevia a portar-lo. No obstant, l'èxit aclaparador que va tenir aquesta associació ja gairebé des de la segona temporada els va portar, els va obligar a programar tota mena de gèneres i especialment el repertori simfònic i els concerts del que havia de ser música de cambra, música de petit format, com aquests concerts, aquests recitals que proposem al Museu d'Història de Barcelona i la Fundació Mas i Mas, que són concerts per 70, 80, 90 persones de públic com a màxim, amb els músics a tocar pràcticament, doncs es van acabar convertint en propostes que van haver de fer-se al Palau de la Música Catalana i hi havia allò que en diríem avui en dia overbooking, gairebé ni cabien, fins al punt que la cinquena temporada era tal l'èxit d'aquests concerts que l'Associació Música de Càmera va haver de tancar la possibilitat de l'ingrés de nous associats a l'Associació Música de Càmera senzillament perquè no hi cabien i perquè tots els associats, com que tenien entrada lliure als concerts, doncs no podien tenir-ne més de 2.000, que era la quantitat, la capacitat màxima del lloc, de l'indret més gran on feien els concerts, que era el Palau de la Música Catalana. El primer concert de música de càmera es va fer exactament ara fa 100 anys, vaja, fa 6 dies, va ser el 14 d'abril de 1913. La seva activitat va durar 23 anys justos. L'associació va programar entre 12 i 16 concerts cada temporada, a part de diverses activitats paral·leles. També van fer conferències, feien presentacions de concerts, van inventar-se una mena d'audicions íntimes per a la gent més sibarita i que volien veure què era el més novedós i el més trencador que hi havia a Europa. Les audicions íntimes, a partir de 1930, van portar la música més trencadora i avantguardista d'Europa, la van portar a Barcelona. L'últim concert de música de càmera va tenir lloc el 25 de juny de 1936 i en aquests 23 anys d'existència es van fer 347 concerts. Des de bon principi, els concerts de l'associació van buscar sempre una cosa que no era gens habitual en aquell moment, una manera absolutament nova de presentar la música i els concerts, que és la singularitat del repertori i la coherència d'estils amb propostes temàtiques, monogràfics, homenatges a compositors i a intèrprets, descobertes d'obres, sempre guiats per l'originalitat, pel rigor i per l'equilibri. Una manera absolutament nova de presentar la música i de fer concerts que mai s'havia fet en aquesta ciutat. Música de Càmera tenia, a més, una orquestra pròpia d'aficionats, val a dir-ho, imaginin-se quins aficionats, que eren capaços d'ajuntar-se i de fer una orquestra i de fer gires per tota Espanya, fins i tot, que van tenir molt d'èxit. Doncs aquesta orquestra, era l'orquestra Música de Càmera, estava dirigida pel mestre Joan Reventós i el que va fer, sobretot, era normalitzar l'hàbit del concert. És a dir, feien repertoris, diguem-ne, assequibles, però feien que la gent s'acostumés a una manera nova de veure la música. L'associació va arribar a tenir milers de socis, equivalent al que avui en dia entenem per abonats. Tants que es va haver de suspendre l'ingrés de nous socis perquè se superava el nombre de localitats dels recintes més grans dels quals disposaven, entre els quals el Palau de la Música Catalana. Perquè val a dir que Música de Càmera tenia els seus escenaris per aquí, en aquest entorn, al barri, sobretot Sala Mozart, la Sala Mozart, absolutament llegendària, magnífica, que hi havia al carrer Canuda, tocant a la plaça Villa de Madrid, em sembla, allà tocada a l'Ateneu Barcelonès, una sala preciosa que va desaparèixer no fa gaires anys, i ara és una botiga que no recorda en absolut a la seva, diguem-ne, original dedicació. També es van fer molts concerts d'audicions íntimes a l'acabat de construir Casal del Metge, que també està ben a propet d'aquí, i que té un auditori magnífic en aquest gust noucentista, podríem dir, i acollia concerts de cambra de gran categoria, etc. Altres indrets també, però sobretot el Palau de la Música va ser un dels llocs emblemàtics d'aquesta associació. Música de Càmera va portar, a més, a Barcelona el bo i millor de la música clàssica mundial del moment. Intèrprets, però també compositors i repertoris. Van venir grans figures musicals a Barcelona, convidades precisament per Música de Càmera, que els feia venir quan encara no eren ni famosos moltes vegades, no? Per exemple, va venir Igor Stravinsky en dues ocasions, que per cert, Música de Càmera ja el va intentar portar un parell de cops i tenia un catxet tan alt que no hi va haver manera de portar-lo perquè deia, nois, ho sentim molt, però no hi ha prou calés per portar aquest senyor, perquè el volien fer venir per estrenar Les Noces. Les Noces, que és aquesta mena d'obra simfònico-coral amb solistes, cor i orquestra de Stravinsky que s'havia estrenat recentment. Música de Càmera la volia programar, volia que en fos el mateix Igor Stravinsky qui vingués a dirigir-la, però va ser absolutament impossible per l'altíssim catxet de Stravinsky. En canvi, sí que van portar compositors com Maurice Ravel, el 1924, va fer tot un concert dedicat, ell va tocar, Arnold Schoenberg, va venir en dues ocasions, Alfredo Casella, Darius Milhaud, Sergei Prokofiev, que va venir quan encara no el coneixia ningú, només tenia 20 anys pràcticament, Richard Strauss va venir, Manuel de Falla, a qui també van dedicar un parell o tres de sessions de festivals, que en deien ells, Anton Webern, Ottorino Respighi, Béla Bartók, que va venir ell també a tocar les seves obres, Francis Poulenc, Joaquín Turina o Arthur Honegger, que va venir precisament amb motiu de la primera audició en aquest país de l'oratori El rei David, que per cert va cantar no pas l'Orfeo català o l'Orfeo Gracienc, que eren els que estaven més de moda, els més potents de l'època, sinó l'Orfeo de Sants, cosa que ens diu que aquest cor devia tenir una gran categoria per poder assumir amb categoria, amb qualitat i davant del mateix compositor aquest oratori, perquè no és gens fàcil. Es van programar, a més, també concerts d'il·lustres intèrprets com Eduard Risle, que havia fet la integral de sonates de Beethoven a la ciutat de Barcelona, la clavecinista Wanda Landowska, va venir Ricard Vinyes, Fritz Kreisler, que era un portent del violí, era el virtuós més famós mundialment del violí, va venir una cantant de gran categoria, Maria Freund, va venir joveníssim Arthur Rubinstein, el pianista, aquest pianista extraordinari, doncs aquest el va portar quan encara era molt jovenet l'Associació Música de Càmera, i també va venir el trio Casals Thibaut Courtois, van venir els millors intèrprets catalans del moment, com Enric Granados, Pau Casals, Conxita Badia, el quartet Renaixement, que liderava Eduard Toldrà, Francesc Costa, Blai Net, Gaspar Caçador, Carles Vidiella, Joan Manent, Joan Macià, Miquel Llobet, que feia 18 anys que no tocava a Barcelona, i Música de Càmera va dir: com pot ser que aquest guitarrista, que està triomfant per tota Europa i per Estats Units i per tota Amèrica del Sud, no hagi tocat des de fa 18 anys en aquesta ciutat? Portem-lo cap aquí. I van aconseguir que Miquel Llobet vingués en dues ocasions enmig de les seves gires arreu del món. Es van programar integrals inèdites a casa nostra, com per exemple la integral de quartets de corda de Ludwig van Beethoven. Es van tocar tots 15 quartets de corda en 5 sessions diferents, a més amb un quartet extraordinari, que era el quartet Roser de Viena, que els va venir a tocar, diguem-ne, amb aquestes 5 sessions. La gent es tornava boja per escoltar la integral de quartets de Beethoven. També es va fer la integral de sonates per a violoncel i piano, els trios de Schumann, els trios de Beethoven, monogràfics dedicats a grans compositors, per exemple, Chopin, un monogràfic Schubert, també amb motiu del centenari de la mort d'aquest compositor, o fins i tot una cosa que ara sorprèn, un monogràfic Mozart, de descoberta de Mozart, perquè resulta que en aquella època Wolfgang Amadeus Mozart era un compositor poc programat, gairebé ningú coneixia les seves obres simfòniques i tot just arribaven les seves òperes al Gran Teatre del Liceu. Música de Càmera també va propiciar primeres audicions d'obres molt significatives, com per exemple el Pierrot Lunaire de Schoenberg, La nit transfigurada del mateix Schoenberg. Es va interpretar també en primera audició a l'Estat espanyol la Simfonia dels Salms d'Igor Stravinsky, L'ocell de foc d'aquest compositor. De Manuel de Falla es va fer la primera audició també de L'amor brujo, del Retablo de Maese Pedro, del Sombrero de Tres Picos, etc. I fins i tot l'estrena absoluta d'una obra de Manuel de Falla, que és el Concierto para clave y cinco instrumentos, una obra que va ser estrenada per voluntat del compositor com a deferència a l'Associació Música de Càmera en un dels concerts que va organitzar aquesta associació. Els creadors catalans tenien una presència molt destacada també i eren objecte de sessions monogràfiques i grans homenatges. Per exemple, Granados va ser el primer director artístic d'aquesta associació des de que va néixer el 1913. Però ja saben vostès que Granados va morir tràgicament en un naufragi. Bé, de fet, el vaixell no va acabar de naufragar mai, va arribar a la costa i tot. Però Granados va morir degut a aquell incident protagonitzat per un submarí alemany que va torpedinar el vaixell on anava, tornant dels Estats Units, just acabada d'estrenar la seva òpera Goyescas. Ell anava amb la seva esposa, havia deixat els seus 6 fills a la ciutat de Barcelona, i quan tornant, diguem-ne, precisament venint en vaixell des d'Anglaterra fins a França per el canal de la Mànega, doncs el que va passar és que es va torpedinar el vaixell on anava i ell i la seva esposa van morir. Doncs bé, evidentment l'Associació Música de Càmera li va fer un gran homenatge, on va cantar Conxita Badia, va cantar les seves peces, a més, moltes de les seves tonadilles, ara en sentirem una, i després, tot just, qui va agafar les regnes de la direcció artística de Música de Càmera va ser, precisament, i ni més ni menys, Pau Casals, que va ser qui va dur a terme tota la programació fins a l'any 1936. Escoltem Conxita Badia, interpretant una d'aquestes tonadilles. És una de breu, però és una peça deliciosa, i a més sentirem amb ella mateixa, és a dir, Conxita Badia, òbviament no pas en aquell concert del 1916, sinó en un dels enregistraments una miqueta, diguem-ne, casolans, que es van fer just quan ella va tornar de l'exili on va estar a Argentina, és a dir, estem parlant dels anys 50, per tant la veu no té aquella frescor dels, atenció, 17-18 anys que tenia quan Conxita Badia va començar a estrenar les cançons de Granados, i tothom deia: aquesta noia, que només té 18 anys, és la cantant més adequada, la cantant que fa millor les tonadilles d'Enric Granados. Doncs sentim-la, encara que sigui uns anys posteriorment, però la gràcia encara hi és. Per cert, acompanyada per Alicia de la Rocha. Mm-hmm. Era el Majo Discreto, era una de les tonadilles d'Enric Granados, i que estan enregistrades en aquest enregistrament, repeteixo, insisteixo, és un enregistrament que té aquesta qualitat una miqueta defectuosa, a més no és el moment, diguem-ne, més interessant de Conxita Badia, però ens dona una miqueta la dimensió d'aquesta gran cantant que, insisteixo, va ser una de les convidades més importants de l'Associació Música de Càmera. Els creadors catalans tenien molta presència, eren objecte de sessions monogràfiques, Granados, Garreta, que havia mort recentment, a més, quan li van dedicar aquest festival, Païssa també, Robert Gerard. Música de Càmera precisament va acollir el concert fundacional del grup Compositors Independents de Catalunya el 25 de juny de 1931, que estava format, al tanto, déu-n'hi-do quin conjunt, eren el grup dels vuit, català, podríem dir, que estava integrat per Manuel Blancafort, Eduard Toldrà, Frederic Montpou, Robert Gerard, Joan Gibert Camins, Ricard Lamot de Grinyon, Baltasar Samper i Agustí Grau. Per tant, un dels millors intèrprets d'aquella època. Això va ser l'any 31. També hi van sonar en aquests concerts de música de càmera obres colossals com la Novena Sinfonia de Beethoven, la Missa Solemnis de Beethoven, interpretades per l'Orfeo Català i per l'Orquestra Pau Casals, però no hi van faltar també les apostes arriscades o allò que en diríem alternatives, segons els criteris de l'època, perquè s'hi van fer recitals de clavicèmbal en una època, insisteixo, als anys 20, el clavicèmbal era una cosa molt estranya en els repertoris de l'època, no? I música de càmera no només va fer recitals de música antiga, sinó que va portar els millors grups de música antiga, els concerts d'Autrefois, amb música antiqua de Munic, van venir conjunts de música antiga de l'estranger per portar tot aquell repertori que aquí mai gairebé s'escoltava, música barroca, etc. Fins i tot música de càmera va programar òperes de cambra, alguna estrena fins i tot, La Serva Padrona, va fer el Bastiana e Bastiana, i saben a qui va convidar per fer el Bastiana e Bastiana? Que és una òpera infantil, una òpera gairebé pensada per ser interpretada per nens, per Wolfgang Amadeus Mozart. Doncs van venir els que en deien infants cantaires de Viena. Endevinin qui són aquesta gent, ni més ni menys que els petits cantors de Viena, que ja l'any 1928 van venir a Barcelona per interpretar el Bastiana e Bastiana de Wolfgang Amadeus Mozart. Més grans innovacions que va fer música de càmera. Van fer concerts d'espirituals negres amb un conjunt de veus que és formidable veure les notes dels programes dels concerts, perquè denoten una miqueta aquesta mena de, no direm de racisme, però aquesta connotació una miqueta com estranya en el qual se sentien tota aquella gent en aquell moment. Van venir els Fisk Jubilee Singers, que era un cor integrat per joves universitaris nord-americans de la Universitat de Fisk, tots negres, de raça negra, i aquí deien, bueno, són negres però canten d'allò més bé, ja ho veureu, i tenen unes veus que no us ho podeu imaginar perquè canten molt diferent, però canten, tenen tota l'ànima dintre la seva música. Veniu, perquè veureu que bé que canten. Bueno, allò que dius, realment la gent es devia espantar de veure una persona de raça negra cantant. Doncs sí, s'espantava perquè precisament a la premsa i als mateixos programes de mà, les notes dels programes de mà d'aquells concerts, ells prevenien al públic que no s'espantessin de veure senyors de raça negra cantant. Era força curiós perquè això també, insisteixo, ens permet i ens ajuda a entendre la idiosincràsia de la societat d'aquella època, la societat barcelonina. sessions de música avantguardista també. Estem parlant d'Anton Webern, de Schoenberg, d'Alban Berg, de Krennic, que va fer una conferència que jo no ho he acabat de trobar, això encara hi estic investigant, però Krennic devia parlar amb Alemanya, aquest home, no? Vull dir, algú li devia anar a fer una traducció simultània, probablement Robert Gerhard, que estava molt implicat i feia moltes presentacions i notes als programes demà de tots aquests concerts de música de càmera. Poca broma, eh? Robert Gerhard, un compositor amb una categoria intel·lectual i que sabia escriure molt bé i que, a més, havia estat un deixeble avantatjat de Schoenberg a Viena i a Berlín. Per tant, era un personatge que s'havia patejat aquell món musical més important de l'època. L'any 1930, per exemple, es va crear una filial de música de càmera que eren les audicions íntimes, inspirada precisament en un invent de Schoenberg del 1918 a Viena, els concerts privats, la societat de concerts privats, i que oferia concerts més selectes per a un nombre més reduït de públic, més interessat en un repertori més exigent i agosarat, i aquí van sonar obres i van tocar Béla Bartók, Zoltán Kodály, Paul Hindemith, que tocava la viola precisament, Igor Stravinsky, Schoenberg, Berg, Webern, etc. Tota l'avantguarda musical europea va venir entre l'any 30 i l'any 36 convidats per música de càmera. Que per cert també va ser la pionera en el tractament de l'esdeveniment concertístic pel que fa a format, pel que fa al disseny dels programes, la producció i també la difusió en premsa. La qualitat era màxima en tots els aspectes. Els programes demà contenien comentaris erudits, documentació, traduccions al català de les obres que es cantaven, però també buscaven l'excel·lència en el disseny, en les il·lustracions, en el tractament tipogràfic, que estava en mans d'autèntics artistes de l'època com Casas, Nonell, Canals, Galí, Junceda, d'aquí veiem aquesta imatge aquí a la pantalla, Canyelles, Gargallo, Togores, que va ser un dels il·lustradors oficials de tots els seus programes de concerts, Vila Rufat, Ubiols i també Pere Pruna, que també en va il·lustrar moltíssims. Abans d'alguns d'aquests concerts de música de càmera es feien tertúlies i conferències i a partir de 1927 l'associació va publicar fins i tot un butlletí quinzenal, una mena de revista, que s'anomenava Fulles, així, en femení, erròniament representa, Fulles Musicals. Tot plegat, doncs, un símptoma de la vitalitat cultural de l'època i un tresor per a la historiografia musical d'aquesta ciutat. Jo ara els proposo escoltar una de les obres que va ser emblemàtica d'aquella època i és una de les estrenes absolutes que es va dur a terme a la ciutat de Barcelona, al Palau de la Música Catalana, que va ser el Concierto para clave y cinco instrumentos de Manuel de Falla. Manuel de Falla era un compositor molt reputat en aquella època i tenia molt bona relació amb tots els músics, tots els organitzadors de música de càmera, i és per això que ell mateix va tenir a bé de fer l'estrena d'aquesta obra, una obra realment, que podríem dir expressionista, una obra realment d'una gran categoria, perdonin, dispara la música. Aquesta també va sonar, aquesta música, però no és aquesta la que vull posar, perquè la que em ve de gust de posar és una obra menys habitual, difícil de programar, i que els he de dir també que és difícil de programar perquè té uns drets, diguem-ne, d'execució extraordinaris que dificulten moltíssim l'execució d'aquesta obra. I això, els que ens dediquem a programar concerts, també ens hi trobem, que acabes pagant més per drets d'autor als hereus del compositor en qüestió, que no dic que no sigui just, però que gairebé t'acabes gastant molta part del pressupost en aquesta qüestió dels drets, que no pas en els emoluments mateixos dels intèrprets que la fan. Però vaja, en tot cas, sí que podem escoltar aquest Concierto para clave y cinco instrumentos, el fragment inicial, que ja veuran que és una música que no té res a veure amb aquesta mena de casticisme i folclorisme tan habitual en la música de Manuel de Falla. Al contrari, és una música molt agosarada, és una música que conjunta aquest esperit clàssic gairebé amb un instrument propi del barroc, com és el clavicèmbal, amb una estructura de concerto grosso com el barroc també, i per altra banda, amb una combinació instrumental molt agosarada que era pròpia de l'expressionisme d'aquella època. Sens dubte, escoltant això, queda clar que Falla havia escoltat totes les obres expressionistes dels grans compositors de l'època, començant per Stravinsky i acabant per Arnold Schoenberg. Així sona el Concierto para clave y cinco instrumentos de Falla, que es va estrenar a Barcelona gràcies a música de càmera. Thank you. Ja se'n va als marges de la tonalitat, aquesta música, eh? Res de folclorisme, res de tonalitat. En tot cas, ens hauríem d'imaginar i ens hauríem de preguntar què devien pensar els melòmans de la ciutat de Barcelona el 1926, el 5 de novembre de 1926, quan es va estrenar aquesta obra i van escoltar aquest tipus de música que venia d'un compositor com Manuel de Falla, de qui ja havien escoltat La vida breve, El sombrero de tres picos, etc. I totes aquestes obres, tan El amor brujo també es va interpretar a Barcelona just als anys anteriors, i això devia sorprendre moltíssim, però era aquesta capacitat d'innovació que tenia també Associació Música de Càmera. 5 de novembre de 1926, estrenada al Palau de la Música Catalana, estrena absoluta d'aquesta obra, tocant, per cert, Banda Landowska, que era una clavecinista probablement la més important que hi havia en aquella època. Música de càmera també podríem dir que recull l'esperit del noucentisme, és representativa de la manera de fer i de pensar noucentista. Què vol dir això? Ambició, modernitat, solvència i rigor en l'organització, en la programació, en els intèrprets, en la imatge i en la difusió. I també, no ens enganyem, un cert elitisme. Tenia un punt d'esnobisme aquesta associació que es va descobrint quan veus els hàbits que tenia la gent que anava a aquests concerts i que s'havien de combatre, perquè fins i tot a la premsa, i ara no hi ha temps per llegir alguns articles que són memorables i alguns són realment hilarants, que parlaven, diguem-ne, del xivarri que feien, i diguem-ne, aquí veiem també una miqueta el sexisme que hi havia en aquella època, aquelles senyoretes de Casabona associades de la música de càmera que anaven als concerts no pas a escoltar la música, sinó a festejar. És curiosíssim perquè això ho diu Carles Soldevila i fins i tot Josep Carner els dedica, en un recull de contes que fa l'any 1922, dedica un conte a les senyoretes de Casabona que van als concerts de música de càmera precisament perquè els donen com una mena de remor, com els xiu-xiuets dels ocells i del ventet que carona tots els arbres i del riuet que va desfilant per tots els paisatges d'aquesta música que no em deixeu sentir del tot bé. És curiosíssim perquè Josep Carner és realment molt beligerant acusant a tota aquesta gent. Per tant, això ens diu també que en aquella època la pràctica del concert, l'hàbit, el costum, els usos dels concerts era molt diferent del que ens podríem imaginar. I va ser música de càmera qui va fer totes les maniobres possibles per canviar aquests hàbits, aquests gustos, aquests usos de costum a l'hora d'anar a un concert en aquella època. Estem parlant dels anys 20 i 30. Per exemple, el llibre Barcelona Filarmònica, de Lluís Lamanya, que parla de l'evolució musical a la ciutat de Barcelona entre 1875 i 1925, diu que l'inici de l'entitat la van formar un grup de joves aficionats a la música pertanyents a l'Acadèmia Calasància i a les Escoles Pies de Barcelona, que van formar un petit conjunt instrumental de caràcter amateur que organitzava vetllades musicals al local de l'Acadèmia i al Centre Obrer Calasanci i feien concerts de caràcter benèfic. És a dir, tots eren gent de Casabona, al tanto, nanos entre 20 i 30 anys, no passaven d'aquí. La majoria dels fundadors, allò mirant la biografia, són xavals de 20 i 22 anys els que funden tot això, els que ho tiren endavant. Els fundadors són gent que no passen els 30 anys. Després s'envolten de l'elit intel·lectual i social perquè, evidentment, els donin aquest, diguem-ne, que els donin tot aquest bagatge d'experiència i tot plegat. Però els que ho impulsen són gent jove d'aquell moment. L'any 1913 van fer una excursió artística Una excursió vol dir una sèrie de concerts, eh? Per Manresa i Igualada. Van anar a tocar i es veu que va tenir tant d'èxit que el director, que era el Josep Reventós, que tenia tota aquella colla de jovenets, un era metge, l'altre era enginyer, un altre era advocat, etc. I tocaven instruments i van dir, escolta, hauríem de fer una associació de música a base de l'orquestra d'aficionats i del quartet de corda que també actuaven i que podria disposar, atenció, dels locals del Palau de la Música Catalana en condicions molt avantatjoses. Per tant, segur que no els devien cobrar el lloguer que deuen cobrar ara. Va ser precisament el germà de Pau Casals i també Antoni Puig i Gairal, que per cert, Antoni Puig i Gairal era un arquitecte formidable i es veu que era un pianista molt bo. Antoni Puig i Gairal, que va ser un dels primers associats de música de càmera, els que van suggerir fundar aquesta associació musical amb la idea d'oferir, en principi volien fer 8 concerts anuals només, amb l'ajuda d'Ignasi Folch i Torres, que era membre de la Junta de l'Orfeo Català, aquí veiem la connexió, aquí veiem per què tenien el Palau gratuït, per entendre'ns, i ha acceptat que amb 80 socis, pagant 5 pessetes cadascú, no m'imagino que devien ser 5 pessetes a l'any 1913, però déu-n'hi-do, ja podíem començar. I va quedar formada l'associació. Això són paraules de Roser Mateu, que era filla de l'escriptor i editor Francesc Mateu, que, per cert, també va arribar a ser president de l'Orfeo Català i president de l'Ateneu Barcelonès. Ja veuen que era tota una xarxa de personatges socialment molt ben posicionats. Quin és el perfil d'aquests joves, aquesta gent, no? Abril de 1913 es constitueix música de càmera i comencen amb 128 socis actius. Això d'actius, jo intueixo que deu voler dir que paguen, senzillament, no? El programa del concert inaugural es va celebrar el 14 d'abril de 1913. L'associació es presentava amb aquestes paraules. Fixin-se perquè és diguem-ne, té la seva qüestió. La manca en la nostra ciutat de Barcelona d'una entitat exclusivament dedicada al conreu de la música de càmera ha determinat a un agrupament d'amics i aficionats a constituir l'associació Música de Càmera. Per tant, no hi havia concerts de música de cambra en aquesta ciutat. Tothom deia, és que aquí no arriben les sonates per a violoncel i piano o els quartets de corda de Beethoven. No, es feien gairebé mai. Eren propostes molt estranyes de trobar. Els fundadors, per tant, no són músics professionals, sinó aficionats a la música. Alguns d'ells, integrants d'aquesta orquestra amateur, i que desitgen que la ciutat tingui una programació regular de concerts. Són homes i dones joves, molt actius, amb bon nivell intel·lectual, interessats per la cultura i amb inquietuds socials i polítiques, perquè molts d'ells s'identificaven amb un nou partit que havia sortit en aquella època, ascendit de la Lliga Regionalista, eren més beligerants aquests, i que es deia Acció Catalana. Tota aquesta gent participen en tota mena d'iniciatives i projectes i que tenen la música com a principal afició. Alexandre Cirici, que va fer uns estudis sobre el noucentisme formidables, descriu aquest grup que va fundar l'associació amb aquestes paraules. Fixin-se, diu, són gent cultivada, essencialment metges, advocats, arquitectes, escriptors, artistes, joves empresaris o fills de vells empresaris, caps d'empresa i algunes noies d'estament benestant, en els quals predomina l'aspecte liberal, cosmopolita i cultural de la Catalunya ideal. És a dir, noucentisme en estat pur. Són els noucentistes de l'època, ni més ni menys, és un perfil molt concret. Mirin quina altra descripció més aguda que es fa d'aquesta gent, repeteixo, entre 20 i 30 anys, que pertanyen a aquest nou segment social modern, entusiasta, de bona família, ben format intel·lectualment, inquiets culturalment, un punt elitista i amb evidents tocs d'esnobs, d'esnobistes, fins i tot, que responen a aquesta nova forma de viure, de treballar, de divertir-se, que és aquest nou paradigma de la civilitat plenament noucentista, la que ha de construir i aixecar el país. En aquell moment també estaven construint i aixecant un país, poca broma. Diu el següent, jo ho tenia per aquí això, Bé, ja sortirà això perquè havíem de tenir-ho. Bé, en qualsevol cas, mirin, personatges importants que van fundar Associació Música de Càmera, Josep Carner, Josep Llimona, tots aquests són socis fundadors, Joan Miró, Francesc Mateu, Joaquim Cabot, Jeroni de Moragues, Ignasi Folch i Torres, Jaume Bofill, Francesc Galí, Adolf Florença, Antoni, que Adolf Florença és l'arquitecte del casal del metge, precisament, Antoni Puig i Gairal, Josep Bartomeu i Granell, Josep Maria Bonet, Lluís Guarro, Joan Mirambell, Jacint Reventós, però també s'hi van associar músics de grandíssima categoria que s'hi van apuntar perquè els va agradar la idea, com per exemple Joan Lamot de Grignon, Franc Marxall, que era el successor de, va ser el successor de Granados a l'Acadèmia, Lluís Millet, el director de l'Orfeo Català, Joan Llongueres, Joaquim Pena, el fundador de l'Associació Wagneriana, Francesc Pujol, Vicenç Maria de Givert, Blai Net, Frederic Lliurat, Joan Salvat, etc. En els anys posteriors s'hi van apuntar personalitats com August Pi i Sunyer, Alexandre Galí, Higini Anglès, Marià Perelló, Enric Granados, Pau Casals, òbviament, Josep Maria Alemanya, Manuel Clausells, que va ser l'ànima, una de les figures més importants, secretari de l'associació des de 1917, Manuel Clausells, i que va ser el motor de l'entitat fins a l'últim dia, i que per cert va morir assassinat just en els primers, en les primeres setmanes de la Guerra Civil. El patronat de l'entitat també tenia notables. Clar, tu mires el llistat de socis i dels patrons i dius, ah, val, ja sabem per on anem, ja sabem d'on surten els calés. Clar, aquí hi havia gent com Eusebi Bertran, Joan Coromines, Maria Valls i Taverner, Ramon Parramon, Pere Sensat, després hi havia Bonaventura Bassegoda, artistes també, Joan Altisent, Josep Maria Batista i Roca, Aurora Bertrana, Tomàs Buixó, Ernest Cervera, Ferran Chassenc, Onia Farga, és a dir, gent de mons artístics i culturals molt diferents, Robert Gerard, Eusebi Güell, aquest senyor, Güell, ja saben quin Güell vol dir, El Ricard Meifren també, el Frederic Montpou s'hi va apuntar, Enric Morera, Lluís Nicolau d'Olwer, Manuel Rocamora, Elias Rogent, Rafael Solanic, entre molts altres. Per tant, el fet que la procedència de tots aquests personatges sigui d'àmbits tan diversos del món social i cultural ens indica la transversalitat de la iniciativa i la convicció que hi havia a l'època que la música també havia de formar part del projecte de país. La música és important, pensaven aquesta gent, per refundar el país, per tirar-lo endavant, per dignificar-lo. A través de la música també ho farem. I això és un punt molt important d'Associació Música de Càmera. Música de Càmera va tenir aquests dos directors artístics, podríem dir, que són Enric Granados fins a la seva mort el 1916 i just després Pau Casals, ni més ni menys. Música de Càmera ben aviat es va convertir en una de les principals institucions musicals del país i de seguida va captar l'interès de tota mena d'aficionats. Formar-ne part, i això segons com va anar una mica malament, ja veurem per què, formar-ne part era un signe de distinció i de categoria intel·lectual i alguns dels seus concerts es van acabar convertint en un acte més aviat social que no pas musical. Al llarg d'aquests 23 anys d'existència s'hi van afegir centenars de socis i va arribar a tenir-ne tants que van haver de traslladar totes les seves activitats al Palau de la Música Catalana per donar-los cabuda a tots aquests socis. Però l'entitat no va oblidar mai el seu esperit fundacional d'ambició artística, de qualitat musical, d'atenció a intèrprets autòctons i d'altaveu i connexió amb Europa. Era música de càmera, la finestra ben oberta a tota l'alenada musical i artística que arribava des d'Europa. Música de Càmera va exercir també una funció de promotora dels músics i de la música del país i impulsava i s'implicava en l'organització d'esdeveniments i manifestacions musicals de tota mena. Feien homenatges, congressos, festivals, premis, etc. i va obrir uns horitzons que ni aficionats ni professionals mai abans no havien gaudit. Durant dues dècades, Música de Càmera va ser un autèntic motor dinamitzador de la vida musical catalana. Fixin-se en la qüestió aquesta que els comentava, dels concerts que que tenien aquests problemes de conducta, podríem dir, no? Clar, el que hi havia en aquella època és que Música de Càmera, els seus concerts tenien un punt d'exclusivitat, no? I això, a partir de la cinquena temporada, va generar una expectació en tota la societat barcelonina que es mirava meravellada i encuriosida aquella entitat. La fama i el prestigi de Música de Càmera anava creixent, la seva labor va situar Barcelona a un nivell musical proper, no al mateix nivell, però proper al de les grans urbs europees, i a partir d'aquell moment, a partir del 1919-1920, va començar a incrementar els concerts de músics i formacions estrangeres que donaven encara més prestigi a l'entitat, i es va propiciar la presència de compositors molt importants en aquell moment, com per exemple Igor Stravinsky o Arnold Schoenberg. Ara els proposo escoltar una de les obres que a mi em resulta més trencadores d'aquella època. Jo penso, com aquella gent van poder digerir aquesta música? Evidentment, diguem-ne, és una música d'una grandíssima categoria, però no ens enganyem, es necessita, diguem-ne, entrenament i musculatura, una bona digestió per escoltar aquest tipus de música. Expressionisme en estat pur, una obra d'Arnold Schoenberg, que és el Pierrot Lunaire, i que precisament, en homenatge a l'associació, hem volgut també programar en el concert de Cloenda del cicle que farem enguany, el mes d'agost. El concert de Cloenda té programada aquesta obra, el Pierrot Lunaire d'Arnold Schoenberg. A veure com respondrà el públic malòman barceloní del 2013 en relació a com ho va fer el públic del 1925 quan es va estrenar aquesta obra. És, insisteixo, música expressionista. I així comença el Pierrot Lunaire d'Arnold Schoenberg. Posarem el fragment inicial. Perdó. A veure... Fixin-se que la veu, per un conjunt instrumental reduït, i la veu canta en aquesta tècnica que s'anomena Sprechgesang, és a dir, cant semiparlat. Molt típic de l'expressionisme. És molt fluixet, no sé per què. És una obra que està composta per a piano, flauta, clarinet, violí, violoncel, recitador, piccolo i aquesta veu. I fixin-se perquè hi ha un dels números que és bastant curiós i interessant, que es diu precisament el Dandy, i que sona així, i que probablement alguns dels associats de música de càmera s'hi devien sentir una miqueta identificats, si més no, pel text. Música de càmera va programar aquesta peça i evidentment no va estar mancada de polèmica. Hi ha uns comentaris en premsa, a la Veu de Catalunya, a la Publicitat, al Diari de Barcelona, que realment diuen, Déu-n'hi-do, aquesta música, s'estan passant aquests de música de càmera, qui s'han cregut que aquesta gent? Però després, curiosament, quan Schoenberg va tornar al 1932 i va començar a tocar les seves obres tonals, es van queixar i van dir, ep, ep, Què fan aquí portant aquesta música tan normal i corrent? Nosaltres volem escoltar el que toquen a Berlín, a Viena. Què es pensa, que som menys o què? La gent es queixaven, és a dir, vaja, els crítics musicals i la gent de l'època demanaven que Schoenberg vingués a dirigir precisament la seva música més avançada i més agosarada, més audaç, no? Ens volíem posar a l'altura i dèiem, estem capacitats per digerir totes aquestes obres que espanten a mitja Europa. Clar que sí, porteu-les cap aquí. Això va ser als anys 30. Això què vol dir? Que música de càmera, entre altres, evidentment, van, d'alguna manera, van contribuir a la formació del gust musical, del criteri dels melòmens a la ciutat de Barcelona, sens dubte. És a dir, totes aquestes iniciatives van refinar els gustos del públic perquè hi havia una qualitat de les propostes i Barcelona, podríem dir que gràcies a aquestes propostes, aprenia a escoltar música d'una altra manera, l'apreciava molt millor. En aquest sentit, la tasca de música de càmera té un inequívoc vessant formatiu, educatiu i pedagògic, fins i tot, de formar en un criteri, diguem-ne, més agosarat al públic que hi havia. Això es va fer especialment palès en els concerts de la sisena temporada, el 1919-1920. Un avís de la Junta en el programa de mà d'un concert del 1919 exposava el següent, fixin-se. Diu, el primer dels drets d'aquell que assisteix a un concert és el de poder escoltar atentament les obres que són executades. I el programa convidava qualsevol soci que se sentís molestat per converses o altres inconvenients durant el concert que ho denunciés a la Junta. És a dir, xiveu-vos a la Junta i dieu si hi ha algun soci que xerra mentre fan la música i tal, xiveu-vos a la Junta i tal i qual. I la Junta farà prevaldre i aconseguirà aquell saber recolliment que ha de caracteritzar un públic intel·ligent i selecte. Poca broma, eh? O sigui, ja van collant aquí. Durant els primers anys i fins als 20, l'objectiu principal de la Junta va ser aconseguir silenci i l'ambient òptim per escoltar música. Una cosa que sorprèn, no? Ara a ningú se li acut anar a un concert i fotre's a xerrar, amb tot el carinyo, eh? Perdonin per l'expressió, però vull dir, és que això ningú se li acut, no? Doncs en aquella època era habitual, senzillament perquè veiem que s'havia de lluitar en contra d'aquesta pràctica. Si es prenien mesures per fer que la gent no xerrés durant els concerts, vol dir que es xerrava durant els concerts. La qüestió és que constantment a les notes dels programes de mà i els fulletons es fan avisos i recomanacions que de vegades arriben a l'amenaça i a la intimidació. Fixeu-vos què diu, diu, no és digne, tinc la cita literal, que la podrem... diu el següent. Diu, no és digne d'utilitzar aquesta invitació, això ho posava a la invitació del concert, d'un concert de l'any 1919, eh? Diu, no és digne d'utilitzar aquesta invitació aquell qui no sàpiga callar durant el concert. Ja que has entrat, vol dir que te'n consideres digne, com així ha de ser. Tingues, doncs, ara la gentilesa de demostrar-ho. Calla i fes callar. Déu-n'hi-do, eh? Per exemple, Carles Soldevila va escriure una sèrie de contes el 1921 on ridiculitzava aquestes actituds de l'Associació Música de Càmera i Josep Carner va escriure un conte dins del recull La creació d'Eva i altres contes del 1922 en què dedicava a les gentils concurrents dels concerts de música de càmera totes les seves invectives i totes les seves paraules més dures. Queda clar, doncs, que les normes de conducta dels assistents dels concerts de l'època no eren les de les actuals, però va ser precisament música de càmera qui va provar de canviar-les a través d'aquests avisos. Hi havia un sentiment de pertinença al grup, un punt elitista fins i tot, amb aquest ambient esnob, refinat, intel·lectual, de grup social, brillant i modern, que provocava que allò es convertís en un acte social i van lluitar contínuament per intentar evitar-ho. L'actitud, la mentalitat dels aficionats a la música i la vivència del concert també estaven canviant i Música de Càmera era una de les entitats impulsores d'aquest canvi. Es publicaven també escrits i notes al programa de mà. A partir del 1920 es van publicar uns estudis d'obres fetes per especialistes, pels mateixos intèrprets, per musicòlegs, que comentaven i que deien, diu per exemple, amb el present programa, això el 1919 ja, comencem a dur a terme una innovació de la qual segurament ens serà grat als devots musicals, que consisteix en la publicació per separat de l'estudi d'obres que figuren en el programa. El propòsit és d'anar donant a aquesta publicació tota l'amplitud possible, no limitant-la a les primeres audicions, sinó estenent-la ad hoc a aquelles obres que, essent sovint executades, no tenen en el públic més que un sentit emocional. Fixeu-vos, Noucentisme pur i dur. Prou de sentit emocional. La música t'ha d'agradar per tota la construcció que hi ha al darrere, per tota la racionalitat, per tota l'arquitectura, no només perquè són sons bonics, no? Diu, sense conèixer les meravelles de la seva perfecta arquitectura. Això és el que aquesta gent tenia en el cap, que la gent entengués per què allò era una obra mestra. És, insisteixo, un noucentisme pur i dur. Tots aquests concerts van portar grans intèrprets, compositors de gran categoria i evidentment seria ara impossible intentar fer una selecció de les músiques, de les obres que van sonar, però sí que m'agradaria acabar amb una obra que probablement molts de vostès coneixeran, que a més està molt vinculada no només a aquesta ciutat sinó també a l'espai on estem i en aquest indret de la ciutat, diguéssim, el casc antic, i que, insisteixo, es va estrenar a la ciutat de Barcelona en un dels concerts de música de càmera, ja us dono pistes, cantada per Emili Vendrell, acompanyat al piano pel compositor, que no era altre que Eduard Toldrà, i que en aquesta sessió de música de càmera es van estrenar diverses peces d'aquest mateix compositor, Eduard Toldrà, de les quals una de les que va tenir més èxit és aquesta que sentirem a continuació. Allí també es va estrenar tot el cicle L'ombra del Lledoner, amb textos de Tomàs Garcés, etc., però la que jo proposo escoltar és una obra molt més coneguda, molt més cèlebre, i que probablement molts de vostès coneixeran. Una peça amb text de Josep Maria de Sagarra és aquesta. Romans de Santa Llúcia d'Eduard Toldrà, que en el dia de l'estrena al Palau va cantar Emili Vendrell. Romans de Santa Llúcia, Eduard Toldrà, en aquest cas interpretada, tal com em demanava la Teresa Macià, per Júlia Arnaud, veu, acompanyada per Montse Masseguer al piano. He posat aquesta versió perquè penso que està cantada amb molta dolçor. I amb aquest estil, perquè també he volgut acabar amb Toldrà, perquè jo penso que si hi ha un compositor a qui es pot atribuir l'epítet o l'adjectiu de noucentista, aquest és Eduard Toldrà. Eduard Toldrà és l'emblema del noucentisme musical, no pas amb tota la seva música, però sí amb les seves cançons i especialment aquelles compostes entre 1923 i 1929. És l'apoteosi del noucentisme convertit en música. Tenim art decoratiu, tenim arquitectura, tenim escultura, tenim tota mena d'imatge noucentista, però la música on és? Doncs en Eduard Toldrà, per exemple, en trobem, no només amb ell i no sempre en Eduard Toldrà, però una de les cançons emblemàtiques d'aquest noucentisme, aquesta mena de melodia per sobre de tot, aquest acompanyament succint, aquest acompanyament ben tocat i posat, una música elegant, una música austera, continguda, però expressiva, que parla de les coses petites, que s'expressa d'una manera molt transparent i molt clara, perquè tothom entengui exactament el text quan l'està cantant, no com aquella gent que es queixaven els noucentistes,
renaixentista, és que no s'entén res, canten òpera i no entenc res del que diu. Tenen raó, no s'entén res del que diu, escoltin bé l'òpera, no hi ha manera. Si no posen els textos, ni que siguin català, no s'entén res. Bueno, els noucentistes volien aquesta comunicabilitat amb el públic, no? I Eduard Toldrà és un mestre en això, perquè de la seva producció, que no passa de les 120 obres, més de la meitat són cançons per a veu i piano, algunes per a veu i orquestra, absolutament delicioses, a la mateixa altura i de la mateixa categoria que la gran producció de Lieder i de chanson francesa que hi havia a principis del segle XX i que penso que també val la pena reivindicar. Eduard Toldrà va ser un actiu col·laborador, no només dirigint concerts, sinó tocant el violí en el Quartet Renaixement i fins i tot presentant concerts de música de càmera. És a dir, s'involucraven. Tenim a tots els millors intèrprets i músics de l'època, a tots, no en falta ni un, involucrats en música de càmera, cosa que ens ha de fer pensar que aquesta associació treballava molt i molt bé. I és allò que dèiem, aquesta labor valenta, ambiciosa, pionera en molts aspectes, que va ser molt representativa d'aquesta manera de fer i de pensar noucentista. És a dir, solvència, rigor en l'organització, en la programació, en els intèrprets, en la imatge i en la difusió. És, doncs, el paradigma d'allò que en diem feina ben feta. El noucentisme en estat pur, i això és l'associació Música de Càmera. Em sap greu perquè m'he passat molt de l'hora que teníem prevista, em sap greu perquè no ho he vist, perdona Teresa, però estaré encantat de, si vostès volen fer alguna pregunta, tenen algun dubte, els estaré encantat de respondre a qualsevol qüestió que em vulguin suggerir.
Jo m'he oblidat de comentar una cosa, i és que el Xavier Echevarría és l'autor de les 20 històries musicals que vam editar a l'estiu com a llibret de mà pels concerts dels 30 minuts, que si algú de vostès no el té perquè no va tenir ocasió de venir, jo n'he portat alguns exemplars i que abans de marxar podeu passar a recollir-ne un.
Recordar-los també que... Insisteixo, Música de Càmera vol ser homenatjada per aquest cicle de concerts que organitza en col·laboració el Museu d'Història de Barcelona i Fundació Mas i Mas, i que tinc el plaer i l'orgull de programar, i que es desenvoluparà no pas en 30 dies, sinó en 33, és a dir, comencem el 31 de juliol amb un concert obert a tothom, al públic, un concert de la Banda Municipal de Barcelona a la Plaça del Rei, dirigida per Salvador Brotons, un petit homenatge a músics i compositors catalans i també a Richard Wagner, això el 31 de juliol, concert inaugural, ja ara mateix estan convidats, és d'ara mateix, i que durarà cada dia hi haurà un concert, vaja, tres recitals de 30 minuts, diferents, el primer i el segon diferents, el tercer repetició del primer, i que tindrà, a més, cada dia una proposta diferent, és a dir, que hi haurà 30 propostes diferents al llarg de tot el mes. La cloenda serà el dia 1 de setembre, també aquí a la bancambra del Tinell, a la bancambra del Tinell, dieu, La sala aquesta, que és una sala preciosa, a més amb una acústica magnífica, que permet aquesta proximitat, aquesta intimitat amb els músics i permet aquesta percepció de la música com és difícil de trobar en els llocs concertístics habituals. Tens els músics a tocar pràcticament, escolten, pots arribar a escoltar com respiren i tot, i això penso que és un gran valor d'aquests concerts i també recull l'esperit de Música de Càmera, que per aquí anava també aquest cicle. La cloenda serà, insisteixo, l'1 de setembre, i entre altres coses hem programat el Pierrot Luner amb el conjunt amb el conjunt 21, que és un grup especialitzat en música contemporània. No sé si hi ha alguna mena de... Sí, preguntes. Un moment, que té un micròfon, així el sentirà tothom.
Per què es va desfer la Música de Càmera? Per la proximitat de la Guerra Civil o per algun altre motiu?
No, senzillament, mirin, jo he trobat els últims programes de Música de Càmera, els dos últims van ser Audicions Íntimes, 12 de juny, un concert del Casal del Metge de José Cubiles amb un repertori de piano extraordinari. Bé, és que, a veure, m'entendran que no he tingut temps de fer diguem-ne l'índex de tots els concerts que va ser formidable, no s'ho poden imaginar. Aquí va venir la crem de la crem i els millors compositors i unes obres formidables. Però bé, aquell últim concert, Audicions Íntimes, 12 de juny, el programa demà diu... L'any que ve hi tornarem, i tenim pensat això, i allò, i allò, i a partir de l'octubre us proposarem això, això i això, que ja tenim aparaulat un concert amb aquella malaltra. Bé, el 25 de juny es va fer l'últim concert al Palau de la Música de la 23a temporada Música de Càmera, 25 de juny de 1936. S'acabava de fer el Congrés de la Societat Internacional de Música Contemporània, que té nivell internacional, i en la música de càmera havia participat en l'organització. Per tant, poca broma, des d'instàncies internacionals demanaven a música de càmera que ajudés en l'organització. Bé, en aquest programa, a les notes, també avancen concerts que s'havien de fer durant el setembre i l'octubre de 1936. Bé, perdó, octubre i novembre, perquè sempre començaven bastant tard, eh? O sigui, això, es veu que al setembre tota aquesta gent de música de càmera encara estaven a les torres que tenien a Valldoreig, a Sant Cugat i Collserola i tot això, eh? Devia fer massa calor, sí, exacte. Però, en tot cas, anunciaven, és a dir, això ens fa pensar que no es va continuar i no va haver cap concert més a partir de, diguem-ne, de l'estiu del 1936, senzillament per l'esclat de la Guerra Civil, malauradament. Val a dir una cosa, ara no recordo el dia exacte, eh? Ho tinc per aquí apuntat, però ara seria massa. Manuel Clausells, que va ser l'ànima, el motor, el cor d'aquesta entitat des de 1917, Manuel Clausells, un personatge polifacètic, era un amant de la música, aquest tio organitzava concerts, parlava amb un, parlava amb un altre, tenia uns dots de gent extraordinaris. És que ho dic perquè aquests personatges ara, no els diré que els trobem a faltar, però són molt necessaris. Què més voldríem que tenir? No només un Pau Casals actualment, no? Un tipus com Pau Casals, que és gairebé un far ètic i moral, gairebé, no? Des del món de la música, diguem-ne, intervenint a la societat, sinó personatges com Manuel Clausells, molt significat i una persona amb una capacitat organitzativa formidable. Doncs aquest senyor, a mitjans de setembre de 1936, anant pel carrer, tot i que l'havien avisat, vés amb compte perquè van a per tu, el van uns pistolers, vés a saber d'aquí, d'aquests xalabrats que hi havia en aquella època, li van fumbre uns trets i el van matar, senzillament, i allò se'n va anar a ris. I va ser bastant dramàtic, eh? Hi ha unes notes en aquella època que estan tots molt, molt tocats, molt. Més preguntes? Algun comentari?
La marca del noucentisme, diguem-ne marca, que està de moda, que jo penso que està molt present, que no és una cosa que va quedar en allà, i que molt present, i en aquest aspecte es veu claríssimament quan vas a les sessions, bueno, davant de l'òpera del Liceu sempre tenim la conferència de mitja hora o tres quarts, que es dedica a cadascun dels aspectes de l'òpera, i que l'hem vista 40 no, però a vegades òperes que l'hem vista 5, 6, 7 vegades, i en canvi hi tornes, perquè sempre hi ha aquell aspecte racional, puntual, que et fa escoltar d'una altra manera quan el cor se te dispara, però aleshores et fa escoltar d'una altra manera perquè tens uns referents normatius de diferents aspectes, no?
O sigui, les explicacions van bé per entendre millor la música?
La música no sé si entra millor, però que tens una visió més àmplia del que estàs veient.
Exacte.
Sí, perquè moltes vegades jo sóc wagneriana i quan escolto Wagner ploro. I aleshores, doncs, ara mateix, amb aquesta nova versió que veurem la setmana que ve què passa...
L'Hort del Rin.
Sí, que vaig una mica així, perquè el cas era una mica de por, però ja aniré d'una altra manera, perquè ja sé que m'explicaran alguna cosa que em farà entendre, a més del meu sentiment, no? I també passa això al Palau de la Música, amb els concerts del Palau Cent, en alguns d'ells, que tenim la sort de tenir abans una conferència sempre magnífica, per ser el felicito per la d'avui, i també entres d'una altra manera. Sí, que penso que, i no és només això, l'hàbit que ens ha creat, jo crec que hi ha un aprenentatge, un hàbit, que no sé quan el vam aprendre, però que jo no recordo en quin moment vaig aprendre que no havies de parlar quan estaves escoltant música. No només que no havies de parlar, sinó que hi ha determinades actituds que no s'han de tenir. Jo hi comentava a la meva companya, que la setmana passada estava a Londres, a l'Albert Hall, amb il·lusió per escoltar una gala Tchaikovsky. I la gent, a la mitja part, van començar a vendre entrepans i copes. Sí. I a la segona part, bueno, no feien gaire soroll, però estaven amb la seva copa. I...
Vaja, les palomites del cinema transportades als concerts de l'Albert Hall.
Clar,
del Royal Albert Hall de
Londres.
Déu-n'hi-do.
Nosaltres vam pensar, això ho deuen fer quan fan circ, perquè l'Albert Hall fan moltes coses, no? Però nosaltres anàvem tan entusiasmades i malgrat que al final vam fer l'obertura en 1812, que en comptes de canons havien coets, van sortir els coets per allà i la gent...
Menjant els entrepans i bevent...
Sí, no li vull dir que fessin gaire soroll, no se pot dir, però era com una cosa fora de lloc. I això penso que tot això ho devem a aquest aprenentatge que va passar d'alguna manera,
és a dir,
no saps com,
clar. el comportament en el concert, la manera de rebre com a oient, com a espectador, com a aficionat, el format i el concepte de concert, no? El respecte que s'ha de tenir no només per l'obra musical, sinó també per l'intèrpret. És a dir, per saber qui hi ha allí sobre tocant, per donar-li un valor, i efectivament, música de càmera va aportar moltíssim en aquest sentit. Però vaja, ja que vostè m'ha dit que és wagneriana de pro, li he de recordar que l'associació wagneriana que es va fundar el 1901, Joaquim Pena i tot plegat, tota aquella gent ja van impulsar aquesta manera d'entendre la música més enllà de la pura emoció epidèrmica del moment que t'excita i no. Aquella gent eren capaços de traduir tots els llibrets, d'analitzar fil per randa tots els leitmotifs i, a més, de publicar tots els leitmotifs en el mateix llibre posats amb la partitura perquè la gent tingués més eines per disfrutar i per entendre millor la música. I és veritat que això ve d'aquella època, de l'època de principis del segle XX, de l'època que en podríem dir noucentista, i per tot aquest esperit racionalista que hi havia, i és veritat que en som hereus, probablement, encara en som.
I a més és igual que paguis 100 euros per una entrada o que sigui gratis els dijous a l'auditori, perdó, en el Conservatori de Música
al carrer Bruc, sí.
Al carrer Bruc, aquest dijous hi havia la banda municipal, meravellós. Mm-hmm. Meravellós. Ningú pagava ni un duro. I es podia tallar, si aneu, veieu, es pot tallar el silenci. O sigui, que no és qüestió econòmica, és una qüestió de valors i de respecte.
No, insisteixo, si els que més xivarri feien eren precisament aquests primers socis de l'Associació Música de Càmera, tota aquesta gent que deien de la classe bona i de l'alta societat barcelonina, que anaven a lluir i que entenien el concepte concert com un esdeveniment social. I a veure, no cal anar gaire més lluny. Al Gran Teatre del Liceu hi ha autèntiques batusses, per l'actitud d'algunes persones que, primer, arriben sistemàticament als concerts. Això estem parlant a les òperes, estem parlant de finals del segle XIX, que Wagner ja ho denunciava, per això es munta el xiringuito a Bayreuth, perquè diu, jo no suporto aquesta manera que tenen els francesos a l'òpera de París, no suportava els hàbits del públic, no? Arribava la gent, no 5 minuts tard, arribava mitja hora tard. Es permetien parlar constantment, parlaven de negocis, parlaven de qualsevol cosa, comentaven la jugada amb el del costat i fins i tot lligaven, si allí hi havia... Bueno, hi havia de tot a l'òpera, no? Vull dir, totes les llotges i tot allò que hi ha pel darrere, que es deuen pensar, doncs allò devia ser una mena de Cafarnaüm, no? I en aquell moment, doncs tot això, personatges que intentaven dignificar la música i el concert com una obra d'art, com un, diguem-ne, com un esdeveniment artístic de categoria, tot això els devia coure molt. I els noucentistes també, aquí a Catalunya, es va importar aquesta manera nova de percebre, de viure l'element concert, no? L'esdeveniment del concert, no? I nosaltres en som hereus completament, sí, i això em sorprèn al Royal Albert Hall, perquè els anglesos són com molt primmirats amb aquest tema, però... Probablement no. Més comentaris? Alguna pregunta?
Perdó, només li volia dir que li encantarà, l'Or del Rin. No ho dic. Sí, es refereix a la nova posada en escena. Jo és que sóc exalumne del conservatori, tinc accessos als assajos generals i la vaig veure el dimecres i no és tan arriscat com... Vull dir que l'encantarà, eh? No és tant com semblava, vam anar tots així, però...
També els he de dir que tota aquesta gent de música de càmera diu que el que més els hi agradava diu ja era hora que tota aquesta gent hagin, diu, es tracta d'una nova entitat, d'una agrupació de joves que ve a dir-nos que per fi l'actual generació de joves, això sortia a la Veu de Catalunya el 16 d'abril del 13, és a dir, dos dies després del primer concert d'aquesta associació, diu, tota aquesta generació de joves vol interessar-se també en quelcom més que el tennis o el futbol. Ja era hora, car l'afició no havia prosperat pas gaire aquests últims anys. Diu, entre el jovent actual hi veiem ben poques iniciatives que enfiléssim el camí de l'art. Grat sigui a Déu que podrem comptar des d'ara amb nous elements joves que estimulin aquest especial art. És a dir, que el que estava de moda a l'època, insisteixo, 1913, era el tennis i el futbol. Vull dir, era l'època en què aquesta gent començaven a anar-se'n a esquiar, que aquí també... Diu, ara la gent, diu, en lloc d'anar a fer excursions amb la Unió Excursionista, diu, se'n van a esquiar a la muntanya. Això ho deien, no? Com volent dir, ui, aquí el perfil de la gent està canviant. És molt curiós, realment, això,
Sí, sí.
A mi, si no hi ha res més, us volia anunciar bueno, una iniciativa que des de l'any passat col·labora al MUBA, que té a veure amb la música, que es diu Fònics 2.0. Nosaltres, el Lluís Vilamajor, que és un director de cors molt important, també aplega esforços amb un grup de col·laboradors i fa un parell de concerts l'any totalment gratuïts. La gent fa una selecció de cantants per als seus programes que es presenten en una audició amb el programa pres i que ell escull les veus en funció de com queden ben acoplades, i que aquesta vegada, el 18 i el 19 de maig, el concert serà el 19 de maig al Tinell, aquesta vegada, a les 8 del vespre. Però el dia 18, amb motiu del Dia Internacional dels Museus, obrirem al públic l'assaig comentat. O sigui, si us fa gràcia assistir a un assaig comentat, pensem que hi haurà gairebé 40 veus dirigides per el Lluís Vilamajor, i en aquest cas aniran acompanyats per un grup de ministres que seran la part instrumental. El dia 18, que és un dissabte, l'assaig serà de 8 a 10. Totalment gratuït, tant una cosa com l'altra, perquè ells no cobren per actuar, no cobren per assajar, i el MUBA col·labora deixant-los els espais. O sigui, ells fan les audicions aquí, els hi deixem algunes sales, fan els assajos aquí i després els hi cedim un espai on poder fer els concerts. És una altra d'aquestes iniciatives que en aquest moment s'agraeixen molt perquè pots gaudir d'un alt nivell musical, en aquest cas amb cos zero. El que també posarem anuncis a la porta, perquè de vegades el cos zero sembla que la gent no ho valori i entren i surten d'un concert com si estiguessin a la Rambla o a la plaça. I aquí sí que realment, si us interessa, demanarem a la gent que vinguin per assistir o a l'assaig o per assistir al concert, però que no sigui un entrar i sortir, que de vegades la gent s'oblida. No caldrà fer reserva, senzillament tant per una cosa com a l'altra, presentar-se una estona abans aquí. Ho anunciarem, sí, el programa proper, i farem alguna newsletter específica per informar, però si no ja ho podeu apuntar. Dia 18 a les 8 del vespre, dia 19 a les 7. Sempre el tenim. I si no hi ha res més?
Doncs res, moltíssimes gràcies per la seva atenció i per la seva paciència, i fins a una altra. Gràcies.